El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
És la primera vegada que tenim el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, aquí a l'estudi. Feia dies que parlàvem amb ell per tenir una sentada tranquil·la, per parlar, entre d'altres coses, de la violència masclista, de com la pensen combatre, de la situació que tenim a nivell d'alerta 4 de terrorisme, de moltes coses, de la percepció d'inseguretat. I avui és aquí i coincideix amb una mesura insòlita, i el sentíem amb ell mateix explicant-ho, el Procicat en emergència, en estadi d'emergència 1, amb el confinament d'una subcomarca, la Conca d'Òdena, i per tant li volem agrair que hagi mantingut amb la situació aquesta visita al matí de Catalunya Ràdio. Eduard Sallent, molt bon dia.
Molt bon dia, senyora Terribas.
Una situació de confinament és un desplegament complex i el vaig sentir que ho explicava. Hi ha 70.000 persones confinades. Algun missatge per dir-los com s'han despertat aquest matí? Perquè es trobarà la gent que s'acosti cap a Igualada, què es trobarà?
Doncs la gent que vagi cap a Igualada, en primer lloc, trobarà que diferents sortides de l'autovia i de l'autopista han estat modificades, els itineraris, per tal de que només hi hagin dues entrades. Una entrada és pels vehicles de mercaderies, perquè el que nosaltres estem prioritzant és que la ciutat estigui ben abastada i que, per tant, els ciutadans doncs, puguin tenir els queviures, els medicaments i allò que puguin menester aquests dies per desenvolupar la seva vida amb el mínim de molèsties. I després també hem habilitat una segona via per tot el que són vehicles d'emergència i molt especialment doncs, tot el que té a veure amb la gestió sanitària d'aquesta crisi. Què es trobaran? Es trobaran controls al voltant de tota la població, amb punts d'entrada i sortida. Com vam anunciar ahir, no deixarem sortir a les persones doncs, que no siguin, no hagin de fer-ho i estiguin habilitades per sortir-ne. I d'altra banda, un advertiment a aquelles persones que vulguin entrar, en que en els propers 14 dies no podran sortir d'aquesta població.
Clar, 14 dies o més, perquè Eduard Sallent, pot passar que aquest virus evolucioni de tal manera que les autoritats de salut diguin, escolta, allarguem el confinament una setmana. Per tant, qui ara prengui la decisió d'entrar a Igualada, a Òdena, a Santa Maria o a Vilanova, pot ser que no en surtin en un mes, no?
Efectivament. Efectivament, qui marca quan durarà aquest confinament és el comitè tècnic del Procicat, que ahir doncs, va ordenar aquest confinament, i per tant seran ells qui ens diran quan finalitzarà. Com bé ha dit, és un mínim de 14 dies.
Una qüestió que ahir Eduard Sallent, el comissari en cap dels Mossos, insistia, que tothom tingui molt clar que aquests dies, en aquesta etapa de confinament, quan es doni una ordre des de l'autoritat competent, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, si no s'obeeix, estan incorrent en un delicte de desobediència amb conseqüències penals, no?
Sí, efectivament. Aquí hi ha dues normatives bàsiques que ho estan regulant. Una és la de salut pública, que imposa unes sancions que van a partir de 3.000 euros. Per tant, són unes sancions importants per desobeir les indicacions que es facin en el marc del que és una emergència sanitària. I, d'altra banda, la càrrega penal que podria tenir la desobediència del que són les indicacions i les ordres que dongui els agents del cos de Mossos d'Esquadra, que tenen associada una pena privativa de llibertat que no suposa l'ingrés, evidentment, a presó.
Eduard Sallent, us consta que l'exèrcit estigui preparant un pla de contingència en aquest, a casa nostra o fora, o a Madrid o al País Basc, justament per donar suport en els operatius que s'habilitin en casos que hi hagi confinaments a d'altres indrets?
L'exèrcit sempre treballa amb plans de contingència i tenen un sistema d'activació en diferents fases. Llavors, ells tenen la UME, principalment com la unitat més important pel que fa al recolzament a situacions d'emergències civils. En el cas de Catalunya no ens hem coordinat ni hem contactat amb ells. En el moment en el que estem, amb el sistema català de seguretat pública, doncs garanteix l'execució d'aquest dispositiu.
Jo pensava, estem dient que està molt tensionat el servei de salut, això és una evidència, però depèn de com evolucioni. En aquests moments tenim algun positiu entre el cos dels Mossos d'Esquadra?
Sí, tenim un positiu en aquest moment i tenim al voltant de 30 agents del cos de Mossos d'Esquadra confinats a casa seva per haver estat en contacte amb persones que han donat positiu.
D'un col·lectiu que té més de 17.000 Mossos, no?
Sí, som 17.000 Mossos. Nosaltres entenem que tota l'estratègia que està fent el govern en aquests moments és de que aquesta emergència sanitària es desenvolupi amb la mínima abrupció, és a dir, que hi hagi un contagi paulatí, però que no es produeixi un col·lapse, perquè aquest col·lapse podria afectar sanitat, però també el cos de Mossos d'Esquadra.
Clar, una de les coses que estàvem dient és estensa, evidentment, el sistema de salut, però també estensa el sistema de seguretat, perquè vostès han de garantir, sobretot si es decreta ara, hi ha tancament d'escoles, d'acord? Però, per exemple, avui pensava en Bèlgica. Han tancat bars, comerços, restaurants, etc. No sé quines mesures es prendran, però si s'acaben prenent, vostès han d'estar vigilant que aquestes ordres es compleixin, no?
Sí, efectivament, la nostra funció com a grup d'ordre del Procicat és precisament el compliment de les ordres que aquest organisme doncs emeti, i per tant necessitem que el cos de Mossos d'Esquadra tingui una musculatura suficient per executar aquestes ordres.
Per tant, el pla ORIS és un pla, perquè en diem pla ORIS com qui parla d'una cosa que tots estem molt familiaritzats, però ja li dic que no, i per tant vull saber. El pla ORIS contempla aquest escenari de dir, vale, ara hem tancat escoles, les escoles han d'estar tancades, i per tant aquí no hi ha d'haver aglomeracions enlloc, i veure com es compleix això. Però hi ha una segona fase, que és si es tanquen els comerços, si es tanquen bars i restaurants. Teniu ja un pla dissenyat per cobrir això?
Sí, nosaltres anem treballant en diferents escenaris. Ja quan va començar la crisi sanitària i vam dissenyar el pla ORIS, que és aquest pla que engloba totes les accions que fa el cos de Mossos d'Esquadra endins i fora. Doncs cara fora, el primer que vam fer van ser veure escenaris de tancament de poblacions amb diferents tamanys, i el que suposaria des d'una perspectiva de prestació de servei. I ara també estem treballant amb escenaris com podrien ser el tancament global de Catalunya davant d'una situació doncs, més avançada d'aquesta crisi sanitària.
Tenim recursos pel tancament global de Catalunya?
Sí, el tancament global de Catalunya no és tan dificultós com ho seria la concurrència, és a dir, que a la vegada haguéssim de tancar diferents ciutats.
Clar, és a dir, perquè la gent que ens està sentint se situï, la Conca d'Òdena, el confinament d'aquests quatre municipis ens obliga a perimetrar bé aquests municipis i, per tant, a més efectius, que no pas si fos global de tot el país?
Per entendre'ns, a la Conca d'Òdena ara tenim 106 efectius treballant-hi per fer aquest tancament.
106,
Sí.
De 17.000 que en tenim.
De 17.000. D'aquests 106, doncs, hi ha equips de la Brigada Mòbil, evidentment, que fan les tasques de recolzament, el que diem l'ARRO, que són les unitats de suport regional, i Seguretat Ciutadana de diferents comissaries, que fan el perímetre exterior. I tenim la gent d'Igualada que treballa dins de la BP d'Igualada, la comissaria Igualada, que treballa dintre. Uh-huh. És a dir, el que és la protecció d'un espai determinat et demana molts més efectius que si féssim el tancament de Catalunya, en el qual faríem les vies principals, l'autopista, la 2, la P7, i el que són les infraestructures, les grans infraestructures del transport, que ens suposaria un repartiment fins i tot més pròxim al lloc on estan les patrulles.
I aquí, a la coordinació amb Guàrdia Civil i Policia Nacional pel que fa a fronteres, ports, aeroports, tot això, sí que la coordinació és necessària. Estan coordinats ja? Han demanat? S'han posat en contacte?
Nosaltres estem contínuament en contacte amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. En aquests moments no hem demanat suport ni a l'Estat ni als cossos policials, sí que per una qüestió d'operativa els vam informar, i ells tenen una oficina de DNIs a Igualada, Cos Nacional, i la Guàrdia Civil porta tema d'armes, i per tant els vam informar perquè disposessin contingències, però en aquests moments no participen de cap manera en el que és aquest dispositiu.
I vosaltres ara formeu part del CITCO, de l'organisme de coordinació policial. Hi ha en aquests moments informació compartida, Europol, Interpol, de quines són les mesures? Perquè això afecta tot el món, això és una pandèmia. Per tant, la gent deu voler saber si les policies d'arreu del món i els cossos de seguretat d'arreu del món esteu compartint know-how, perquè ja hem vist a la Xina com ho fan, sap? A la Xina diuen, aquí no surt ningú i allà no surt ningú, però estem parlant d'Europa, d'una Europa en què la gent té llibertat de moviments arreu, amunt i avall, no?
Sí, d'una banda, efectivament, hi ha un punt focal que és el CP, que és està la Secretaria d'Estat d'Interior, on és el punt focal on s'informa de les situacions que es van produint i de les actuacions policials, d'una banda, i d'altra banda, en relació amb la gestió, nosaltres vam contactar amb la policia italiana precisament per extreure les lliçons apreses que els cossos policials italians havien tret de la gestió de la crisi de la Lombardia.
Clar, perquè jo em preguntava, nosaltres tenim un munt de patrulles de proximitat funcionant pels nostres carrers, quines mesures estan prenent ells per no infectar-se, perquè els Mossos d'Esquadra, justament, perquè ara en tenim 30 de confinats només, i només un cas de positiu de coronavirus en el cos dels nostres Mossos d'Esquadra, però perquè això no s'incrementi, suposo que heu de prendre mesures, perquè vosaltres interlocuteu amb tothom.
Sí, hem pres un seguit de mesures, algunes són mesures més organitzatives, com per exemple, doncs, reduir les reunions al màxim, com fa la resta d'organismes. És evident que hi ha algunes que has de mantenir. La filosofia és que els edificis estiguin aïllats, és a dir, tu els relaciones amb el teu edifici policial, i si has de tenir alguna relació amb algú altre, doncs ho fas. A més, tenim material com ulleres, tratges, antipartícules, guants, que repartim en aquells punts on necessitem que es reparteixin, i mascaretes. En el cas d'Igualada és un cas en el que ho hem fet. A més, doncs, hem recomanat, doncs, totes les mesures de salut, de distància, respecte al ciutadà, d'higiene, i a més, en el cas dels quadres de comandaments, hem demanat que no tinguin contacte caps i sots cap, de manera que, si un dels dos es posa malalt, garantim la continuïtat del comandament en el cos de Mossos d'Esquadra.
I aquí no teniu dèficit de material preventiu?
No. Tenim un estoc de moment suficient, i per tant no estem patint en aquests moments per aquesta qüestió. Fem una administració molt responsable, conscients del que s'està produint en altres organitzacions, però tenim un estoc suficient.
Suposo que esteu amoïnats, perquè és la vostra feina, per veure què faran aquells qui realment treuen profit, per exemple, del turisme. Tenim màfies relacionades amb el turisme. Si els hi baixa el turisme, on aniran? A treballar, entre cometes, eh? I suposo que les màfies que treballen al voltant, doncs, de la Sagrada Família, que se'ls hi atura, saps? I de determinats llocs on ells actuen, ara suposo que estareu espantats, i més perquè hem fet un repunt en els robatoris amb violència a les cases, no?
Sí, acostuma a ser el desplaçament del que són les formes delictives, no són molt automàtiques. Tenim diferents tipus de delinqüents. És veritat que aquestes màfies són de caire internacional, i a vegades el que es produeix un desplaçament internacional en el que és la seva activitat. Els que són de base local, és a dir, la gent que sí que viu aquí i està fincada aquí, sí que podríem detectar, i és una cosa que estarem vigilant, a una sortida d'altres espais en els que normalment...
Buscar negoci a altres zones.
No delinquien, efectivament.
I més perquè ara tindrem les nostres persones grans, els més vulnerables, més a casa que mai. Suposo que dèiem que els robatoris amb violència, amb entrades a casa, així com els furts han disminuït, han incrementat els robatoris amb violència, especial atenció en aquest sentit, no? Suposo.
Sí, especial atenció. També és veritat que molts robatoris amb violència hi ha de dues menes. Hi ha alguns que estan relacionats amb el que són narcoassalts, és a dir, el que estan buscant són persones que es dediquen a la criminalitat i l'acció va encarada o a robar la mercaderia o a robar els diners, i d'altres que són més situacionals, és a dir, és un robatori amb força en el qual troben persones dintre i passa a ser un robatori amb violència. En aquest sentit, el que tenim clar és que la sèrie estadística ens explica que a més gent a casa baixen els fets penals.
Fake news.
Fake news.
Els amoïna, això.
Sí, ens amoïna perquè aquest és un moment en què hem d'estar tots molt serens, en el que els ciutadans hem d'actuar amb molta responsabilitat, amb aquesta solidaritat que dèiem ahir. Això va d'intentar, doncs, no transmetre aquest virus, aquest enemic invisible que tenim tots en aquest moment, i per tant demana serenor. Només s'ha de fer cas al que són informacions fidedignes, mitjans acreditats i seriosos, o comptes a xarxes socials d'organismes oficials o d'aquestes grans cases com Catalunya Ràdio.
Perquè us esteu trobant coses increïbles, que sembla mentida que en una situació d'una pandèmia mundial com tenim amb el coronavirus hi hagi metges falsos que truquen a les portes de les cases. Això ho vol detectar l'Hospitalet, si no em falla la memòria, no? De gent que es feia passar per metge, trucava a la porta dient que feien un test del coronavirus i aleshores intentaven colar-se en cases particulars. Això està controlat? Està detectat?
Sí, nosaltres el que vam fer de seguida és fer una campanya precisament de difusió i de prevenció perquè les persones ho sàpiguen. diguem que és una tipologia d'estafador, de robatori, d'un tipus de persona. Moltes vegades se'ns ha presentat també com a venedors de, com a revisors de gas, eh? Per tant, diguem-ne que no... Que
aquest, no és nou, diguéssim.
Diguem-ne que malauradament no és nou el que aprofiten l'oportunitat del que és aquesta crisi, doncs, per treure el rèdit personal.
I teniu por, estem veient aquestes imatges de supermercats buits, no? I de gent acaparant halal, etcètera, etcètera, no? En el moment en què, si s'acaba decretant el tancament de comerços, etcètera, aquí teniu dispositius ja preparats per evitar els pillatges, per evitar que no hi hagi justament en els comerços una afectació indesitjable?
Per nosaltres és molt important que els ciutadans tinguin clar que una de les coses en les que treballem precisament és de garantir el subministrament de queviures. Per tant, vostès podran, els ciutadans podran sortir tranquil·lament a comprar a les botigues i hauran de trobar tot el que necessitin. És evident que si hi ha una avalanxa de persones que van aquesta tarda a un centre de supermercat a comprar i ho buiden, doncs el que vagi després no trobarà res. Però aquesta nit tenien els camions i tornaran a omplir. Per tant, actuïn amb normalitat, no es deixin d'emportar, doncs, per aquestes actituds que no tenen cap mena de racionalitat i, com li dic, la nostra prioritat, i amb això estem treballant amb les grans superfícies i amb els majoristes d'aliments, és garantir el subministrament en tot moment.
Hi ha alguna situació que vulgui compartir amb l'audiència, eh? Perquè jo crec que aquests dies el que hem de fer és bàsicament servei públic al màxim, que us amoïni amb que la ciutadania pugui contribuir a ajudar-vos?
Sí, ens ajuda sobretot en tant que reduïm el contacte amb altres persones. Que siguem molt responsables, que no ens pensem que perquè som o no som nosaltres població de risc, estem immunes a aquesta qüestió. Ser portador és una responsabilitat personal, vull dir, no, nosaltres ho intentem combatre des del que és el poder públic, però és una responsabilitat individual de cadascú de nosaltres actuar amb extrema responsabilitat. Podem fins i tot ser asimptomàtics i traslladar la malaltia a persones que són immunodeprimides.
Ha millorat la sensació de seguretat en els estudis que vosaltres heu fet? Ja sabem que l'estacionalitat, l'estiu, que no hi ha notícies i que sempre hi ha més atenció a una cosa, a un focus concret, no? I recordem que l'estiu passat va ser una vegada més, perquè hi va haver 3 o 4 homicidis que ens van coincidir, però es va anar fent la pilota grossa. Això ha baixat?
Jo crec que, efectivament, a l'agost el que va haver va ser un moment en què va eclosionar el debat de la situació de seguretat, sobretot a la ciutat de Barcelona, arran d'aquests homicidis, però que efectivament veníem d'un any escaix de pujada de furts i de robatoris violents. Per això es va fer un pla, el Pla de Barcelona, que ha marcat resultats positius des del primer moment. Reforç que vam ordenar a 426 Mossos ha capgirat la situació. Per tant, estem en un moment molt diferent.
M'agradarà molt, i ara li demanaré això, que d'aquí uns dies, quan vostè pugui, torni, perquè, de fet, l'objectiu d'aquesta trobada amb el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra era parlar de la violència masclista, de com els afecta la llei, d'aquesta unitat específica que van anunciar justament coincidint amb el 8 de març, de les deficiències d'atestats que els critiquen, etc. És a dir, tota aquesta qüestió crec que n'hem de parlar, perquè vostès han fet un pas endavant amb aquesta unitat específica i creiem que val la pena que en parlem amb calma. Avui segurament no és el dia, perquè vostè té aquí un bon sidral i per tant no l'entretindré. Li he de dir que amb tot això del coronavirus li han suspès les panavis de Cornellà, que era, em consta, un focus de preocupació pels Mossos, oi que sí?
Sí, la marihuana és un problema greu de seguretat a Catalunya. No estic parlant del que és el consum de les persones, del que diem l'actitud individual en el qual doncs tenim l'ordenament que tenim, i jo no entraré a valorar-ho perquè entenc que és un àmbit que no em correspon. Però en l'àmbit de la seguretat pública sí que hem identificat doncs, un creixement alarmant del que és la instal·lació de grups criminals organitzats que estan convertint el nostre país en una zona de cultiu més important d'Europa.
Som grans exportadors, tio.
Som grans exportadors de cannabis i això impacta en la seguretat, tant el que és precisament el que parlàvem abans de robatoris violents, aparició d'armes de tot tipus en la nostra societat, i també impacta en el que és l'economia ordinària, perquè recordem que el crim organitzat comença d'aquesta diguem, amb activitats il·lícites, i després va de mica en mica penetrant en el que és l'economia ordinària.
Eduard Sallent, en parlarem amb més calma un altre dia. Estem pendents d'aquest judici a l'Audiència Nacional contra el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, pels fets de l'octubre del 2017. Avui hem llegit El Mundo que la Fiscalia no es limitarà només a substituir el delicte de rebel·lió pel de sedició, diu una peça que signa Manuel Marraco, tal i com va marcar la sentència del Suprem, que aquesta era la lògica, és a dir, ningú entendria altra cosa, també oferirà al Tribunal de l'Audiència, diu Fiscalia, l'alternativa de condemnar a Josep Lluís Trapero únicament per desobediència. Aquest delicte no implicaria presó, només multa, però inhabilitació especial. Ara, diu que suposaria l'expulsió de Josep Lluís Trapero del cos dels Mossos d'Esquadra. És expulsió o és inhabilitació?
La inhabilitació suposa no poder desenvolupar una activitat i, per tant, a la pràctica, doncs, durant el temps que tens aquesta pena, doncs, no pots exercir de policia.
Com s'està vivint aquest judici en el cos dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent?
Doncs la veritat és que, doncs, amb preocupació, amb solidaritat. Nosaltres creiem que les decisions del major i de la prefectura que en aquell moment, doncs, portava la direcció sempre van ser a fi de bé, amb la voluntat de complir el mandat que se'ns havia donat en una situació molt complexa, i confiem, doncs, en que el tribunal finalment, doncs, tingui en compte efectivament quina va ser la voluntat real del cos de Mossos d'Esquadra.
Eduard Sallent, li agraeixo molt que avui hagi estat aquí, li demanaré que torni molt aviat, per tant em coordinaré amb Patricia Plaja, que sempre ens ajuda als mitjans de comunicació a donar informació sobre això, perquè tinc tantes coses apuntades en aquestes 5 fitxes que ara qualsevol pregunta que li fes la faríem malament, i millor que vingui un altre dia. Molt bona feina aquests dies, molta paciència.
Molt agraït.
Que vagi molt bé.